Molt interessant, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Igualment, adeu.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Quatre minuts per sobre de les 9 del matí, comencem el nostre espai dedicat a la seguretat ciutadana. Avui és el torn de la policia local del Prat i ens visita el seu intendent en cap, el Rafael Pino. Què tal? Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Comencem aprofitant que t'hi has pogut apropar cap aquí per fer una mica de balanç de com va anar el 2025 a la ciutat i de com ha començat aquest 2026, perquè sempre ens agrada poder contrastar doncs, aquesta percepció de seguretat que té la ciutadania amb dades que recolliu la policia.
Doncs el que és la valoració que fem nosaltres de l'any passat, a priori la considerem molt positiva, i dic a priori perquè encara estem tancant dades i les hem de presentar a la Junta Local de Seguretat el proper 8 d'abril. S'ha fixat aquesta data en la qual tots els cossos policials presentaran les seves dades de forma oficial. Després de la Junta Local de Seguretat podrem informar concretament de l'evolució delictiva en cadascun dels tipus de delictes que tenim a la ciutat o d'infraccions administratives, però abans no ho podem fer per qüestions de rigor, en el sentit de que el primer que s'ha d'informar són les autoritats competents, d'acord? Però sí que us puc avançar que a priori el que estem veient per sobre és que les dades són bastant positives. També no és fruit de la casualitat, és fruit de tota la feina que s'ha fet conjuntament amb Mossos, amb tots aquests controls que heu pogut veure a la zona de la Renfe i resta de la ciutat que són més conflictives i que han tingut un impacte important, creiem, en la reducció de determinats tipus de delictes com poden ser els furts i els robatoris.
El campai, no? Que sí, gairebé tothom sí. Ja hem conegut campai, aquest any, aquesta nomenclatura.
Brida, daga, tot el que anem fent de forma bastant recurrent i que estan tenint bons resultats, i el que provoca doncs, és una major pressió sobre aquelles persones que es dediquen a aquest tipus de negoci, que són amics d'objectes d'altres persones, no? I per tant segurament tindrà un resultat positiu, però ens hem d'esperar les dades que es presentin el 8 d'abril i segurament que tindrem l'oportunitat de venir conjuntament amb Mossos després de la Junta per poder fer-lo públic a tota la ciutadania.
Anem amb alguns incidents que hem vist a diferents blogs i a les xarxes socials de les darreres setmanes. Un dels darrers dies és una furgoneta que va ser cremada al carrer Xúcar. Aquí suposo que també va intervenir la policia local i no sé què és el que va passar.
Doncs precisament fa això. És un vehicle que estava estacionat i que va prendre foc, i vam intervenir nosaltres en un primer moment, després bombers vam intervenir ràpidament, no es va propagar a la resta dels vehicles que estaven al voltant, i que és una pràctica que de tant en tant a la nostra ciutat es produeix, és a dir, o bé perquè els vehicles ja estan abandonats a via pública, que hi ha un procediment per poder oficiar a l'Ajuntament que aquest vehicle ja volen donar de baixa i no ho fan, o bé perquè directament algú es cansa de veure el vehicle aquí, o bé perquè està potser relacionat amb algun altre tipus de delicte i el que fan és cremar-ho, o bé simplement una bratolada que algú s'avorreix i li pren foc a un vehicle. O vehicles o contenidors de la brossa, que també tenim un munt de vehicles de contenidors de la brossa que de tant en tant es cremen. Bueno, són qüestions que passen a la nostra ciutat. A vegades tenim la sensació de que ho fan per distreure l'atenció dels efectius policials. A vegades pot tenir un component de bratolada. Bueno, el fet és que estan provocant danys a vehicles i a mobiliari urbà, en aquest cas a contenidors, i que estem fent seguiment per veure el que nosaltres comentem com mapes de calor, per veure si hi ha un patró per qual se segueix aquesta conducta de piròmans.
Aquest mapa, de moment, aquí parlem d'un incident a Sant Cosme, no sé si la resta de també contenidors d'altres vehicles també passa al mateix espai.
No té un patró, bastant. De fet, nosaltres el que intentem és, amb l'anàlisi de dades, és veure si hi ha un patró per poder intensificar el patrullatge, fer un patrullatge intensiu, que diguem, o per intentar evitar que això passi o aturar la persona i posar a disposició judicial. Fa uns mesos vam tenir una persona que era coneguda per les coses de policials, ell va ser detingut, va parar, es va aturar tota aquesta dinàmica, però sembla ser que s'ha posat en llibertat la persona perquè té els seus drets, i a partir d'aquí doncs comença una altra vegada el mambo, com nosaltres diguem. I clar, aquí estem.
Aquesta llei de multireincidència que sembla doncs, que s'ha d'implementar ja, perquè es va aprovar fa un parell de setmanes, intentar solucionar, no?, aquest tipus de situacions.
Clar, penseu que el tema de la multireincidència està molt vinculat amb els processos judicials. És a dir, és complicat aplicar unes mesures legislatives que és multiresidència si està condicionat a que són condemnes fermes. Per tant, s'ha de tenir un sistema molt
àgil
i molt intel·ligent per poder incriminar les persones i imputar-les aquest tipus de delicte. Nosaltres, com a policia local, el que hem fet és una cosa bastant novedosa, que és demanar al Departament de Justícia del Ministeri d'Interior de Madrid demanar l'accés a una base de dades que es diu SIRAG. Ens ha costat una mica perquè ho hem tingut que fonamentar, perquè a priori només era per capitals de província, però bueno, al final hem aconseguit l'accés i ara estem en fase d'implementar aquest programa que ens dona accés als antecedents directament de les persones i poder presentar davant l'autoritat judicial ja tot el resum per poder incidir en aquesta multireixida. Però estem en fase d'inici, és a dir, estem en fase de programació, permisos, etc. Ho hem aconseguit, és una bona notícia, i ara necessitem posar-nos a treballar perquè això sigui viable i poder treballar el tema de la multireixència en molts aspectes, furs, si és un altre tipus de delicte perquè es concentra en alguna persona o grup de persones. Per exemple, tenim teloners, l'altra nit vam detenir uns teloners perquè estaven fent controls nosaltres a la zona Mas Blau i va acabar detingut a la ciutat de Cornellà perquè vam tirar més pinxos a les rodes i van arribar fins allà. O sigui, penseu que la tipologia delictiva és molt variada, només la multireincidència no només afecta al furt, sinó que afecta a més delictes.
Parlem d'un altre incident, una estrabada al camí de la platja d'una persona que duia una cadena. Aquí no sé si vau rebre denúncia i què és el que va passar, perquè
sí,
és veritat que aquests ens fan especialment mal, no? Quan sabem que una persona va passejant i que es trobi amb això, que fins i tot pot arribar a caure.
Sí, és lamentable, eh? És lamentable que passi això. De fet, jo tinc una mare que té 92 anys i em costa dir-li el que li he de dir. És dir, mama, no surtis al carrer amb aquesta cadena, amb aquests anells.
No.
Però és que són els seus records, és la seva forma de viure, no? Però és que tenim aquesta modalitat delictiva. La meva mare viu a l'Hospitalet. No us he de contar també com està la ciutat amiga, no?
Sí, sí.
I veïna. Però la seguretat, nosaltres sempre intentem dir que la seguretat comença per nosaltres mateixos, per les persones. És a dir, hem de posar difícil al delinqüent que cometia aquest tipus de delictes, sobretot les trabades, perquè al final poden caure a la persona, poden fer-li mal. L'estrabada al final treu un objecte que és, no deixa de ser un objecte, amb el seu component
sentimental,
però no deixa de ser un objecte. Però a nosaltres ens preocupa la caiguda al terra, són persones majors, poden trencar el maluc, etc. Doncs sí, va passar això, vam identificar a la víctima, li vam oferir la possibilitat de denunciar, va denunciar. El que passa és que la fisionomia de la persona no era molt bona i per tant no podem identificar correctament l'autor. Estan en fase d'investigació i de tant en tant també apareixen autors d'aquest tipus que es dediquen a aquest tipus de delicte. Quan l'estrabada es produeix amb una persona que va en un vehicle de mobilitat personal, doncs també genera més alarma social, perquè s'afegeix a l'alarma social que ja de per si mateixa té els conductors de vehicle, que sembla ser que s'estan criminalitzant, perquè hi ha moltes persones que s'estan movent en BPI
i ho fan bé.
No? Però a vegades, quan nosaltres diem de la policia farem una campanya, no estem criminalitzant a ningú. El que passa que sí que és cert que si analitzem dades objectives, doncs conductes com aquesta les hem d'intentar evitar i com? Doncs fent controls de les persones que van en BPI, perquè no, evidentment no tothom ho fa així, i també perquè hi ha persones que no respecten la normativa administrativa i que també recentment ha estat modificada i per tant hem de tenia la ciutadania bastant informada per després poder nosaltres ordenar la convivència pacífica de les vies, perquè al final es tracta de conviure tot arreu, perquè un va sobre el seu patinet i ha de conviure amb la resta d'usuaris de la via, vianants, gent que va en bicicleta, gent que va en automòbil, etc. I per tant és una forma d'ordenar aquesta convivència.
Aquí és on està moltes vegades el problema. Hem obert el programa d'avui parlant precisament d'això, que us explicaríem quines són les normes bàsiques a l'hora de moure'ns en patinet. És una realitat ja fa temps al Prat, és un vehicle àgil, còmode, barat, que ens comporta molts avantatges també en una ciutat com és el Prat, que de punta a punta doncs, en patinet és un moment realment. però amb totes les informacions doncs tenim una mica de sobreexposició o de molt de soroll en el que és la realitat, perquè coneixem el que s'està fent a Barcelona, però això no sempre és el mateix que es fa aquí al Prat. Per fer-ho fàcil, una persona que vagi en patinet, que sí, sigui la seva manera de moure's pel Prat, què és el que ha de tenir en compte? Per exemple, es necessita assegurança?
Sí.
És obligatòria, és obligatòria.
És a tot arreu. És a tota Espanya, és necessària una assegurança obligatòria, perquè abans penseu que era recomanable. Són vehicles que agafen velocitat i són vehicles que quan hem tingut atropellaments a persones poden causar mal a les persones. És a dir, ja era recomanable perquè genera una responsabilitat. És a dir, són unes lesions que es produeixen a les persones i això pot suposar un mal de cap per la família per afrontar aquesta situació d'aquesta persona que està lesionada fruit d'una conducció. Imaginem-nos que encara no va pel lloc que li toca, o sigui, encara pitjor. O sigui, abans era recomanable, ara ja és obligatori. És igual que totes les activitats humanes. La llar tenim una assegurança, al vehicle tenim una assegurança, a la feina tenim assegurança. Per què? Perquè el risc és i és, i per tant s'ha de cobrir aquest risc que es produeixi, tant si compleix les normes com si no, perquè així ho ha decidit l'Estat fruit de l'anàlisi objectiva de que s'estaven produint molts i molts accidents i amb conseqüències de lesions a les persones. Per tant, sí, és obligatori per a tothom.
Hem de portar casc?
El Prat, ara mateix a l'ordenança, obliga només als menors de 16 anys, però ja us avanço que s'està discutint, i no discutint, jo crec que ja s'ha arribat al convenciment de que es modificarà perquè sigui obligatori per a tothom. És a dir, perquè hi ha ciutats que ja ho tenen recollides en les seves ordenances municipals. De fet, nosaltres, si hagués estat recollida, també seria una de les infraccions a observar, però de moment només és obligatòria per menors de 16. Però que el que ja tingui un BP o tingui intenció de comprar-se un, que sàpiga que en un futur no molt llunyà serà obligatori per a tothom.
Hem de registrar el nostre vehicle conforme és nostre? Sí. Perquè, clar, aquí parlem a vegades de matrícula, no? Quan hi ha incidents, molta gent diria és que si hi hagués una matrícula, quan passa alguna cosa amb un cotxe que se'n va, doncs sabem ubicar-lo amb la persona, perquè al final agafem aquestes dades. Amb el patinem, com es fa?
Doncs ara mateix, des de fa uns dies, ja està obert a la pàgina de la DGT un procediment per poder registrar el teu patinet. Crec que tinc en text que està bastant saturat, perquè clar, penseu que a tot arreu estan fent, tothom vol legalitzar el seu engin, no? La seva màquina, i hi ha una certa saturació de la pàgina, però és cert que ja és obligatori també registrar el nostre patinet i portar visible la matrícula.
Sí, eh?
Sí, perquè és una qüestió que també s'ha analitzat des d'interior, des d'Espanya, perquè així ho estàvem dient nosaltres des de totes les policies. Penseu que és un vehicle que el 95% és mobilitat urbana i per tant la demanda era dels ajuntaments, no tant de les vies interurbanes. Clar. Que també s'ha vist en algun cas de patinets per autopistes i vies ràpides. Sí. que això ja és la bomba, no? Per dir-ho, però és una demanda dels ajuntaments perquè realment estava sent un focus de demanda veïnal. És a dir, la majoria d'alcaldes i alcaldesses de totes les ciutats d'Espanya estaven en aquest impàs. És a dir, tenim molts problemes i moltes demandes de ciutadans que hi ha impunitat. Per què? Perquè si no tenen matrícula i surten corrent, penseu que la policia a vegades fa persecucions d'aquestes persones, però també tenim problemes. És a dir, nosaltres no podem posar en risc amb aquesta persecució a la persona que va al patinet i a totes les persones que envolten amb aquest risc de fugida desbocada.
Sí. Uh-huh.
Si tenim la matrícula, i tenim la sort de veure la matrícula, que també és un altre debat, perquè els números...
Petites.
Clar. No sé si en recordes de les bicicletes quan fa molts de temps. Jo que
és
soc
aquest
tipus,
jo
que
no?
Soc una mica boomer. Em recordo d'aquelles matrícules que cada ajuntament tenia un model. Aquí no, aquí hi ha un model per a tothom igual. Però, clar, els números no són molt grans. Però, bueno, no us preocupeu, que ja és una eina més que tenim perquè podem reduir aquesta impunitat amb la qual alguns... ja dic, alguns usuaris de UMPs portaven, perquè ja dic, no hem de criminalitzar tota la ciutadania, no. Hi ha gent que ho fa bé, no? I estem per vigilar aquelles persones que no ho fan bé.
Això d'anar a portar el nen amb el patinet o dos ja amics que veiem que van al patinet,
ja fa temps que estem denunciant això, no sé, és molt curiós perquè, però no puedo, no, mai s'ha pogut. Un patinet és un vehicle per unipersona i per tant, si és un risc amb una sola persona, dues persones, i si una és menor ja ni... A mi em recorda molt quan ja fa temps també molta gent llevava amb ciclomotor, sí, a la gent a l'escola. Home, però és que no tinc altra forma de llevar-la, ja, però és que pone en riesgo no solo su vida, la de su hijo. O sea, és curiós, no? Som molt cansinos nosaltres, la policia, perquè sempre estem intentant assegurar la vida de les persones, però és la nostra feina. I clar, l'experiència ens demostra que això és perillós. No hi ha sistema de retenció, no hi ha cinturó, evidentment, no hi ha cadira, no hi ha res. I llavors, això és, hem d'erradicar aquesta pràctica de portar els nens a les escoles. Escolteu, caminava molt bé per la salut, eh? Jo sempre que vinc aquí ho dic, eh? Que va molt bé, de veritat, eh? Jo normalment camino un dia, depèn si em deixen a la feina, va molt bé, no passa res. És només qüestió de canviar els hàbits de mobilitat, uh-huh, i tenir una ciutat més sostenible i més segura.
Anem amb més temes concrets. Quina és la velocitat màxima que han de tenir aquests patinets? També quan ens anem a comprar, no?, per poder-nos-hi fixar. I què és el que hem de mirar per veure que aquest patinet està homologat?
Ara, les persones que es comprin ara un patinet han d'anar amb molta cura si aquest patinet ja està d'acord amb la normativa vigent, perquè és possible que tinguin estoc i vulguin treure's, dic, que és possible, no, tampoc vull criminalitzar els negocis, però vulguin treure, les pàgines web, patinets antics.
Uau. Tenim tot de visitants, de nens que han vingut a veure l'estudi.
Aquests seran els futurs policia.
Clar, ells, o usuaris de patinets, també. Això
molt
segur.
Bé, molt bé, sí. Doncs els patinets, el que us deia, cuidado perquè es poden treure d'estoc, patinets. Els nous ja venen conforme a normativa, uh-huh, perquè és una de les qüestions també que ens han obligat als fabricants. Però vigileu que no compreu un patinet que, hòstia, que na ganga, perquè serà dels antics, i heu de fer una inversió per
homologar-lo.
La velocitat màxima, 25 km per hora, que ja és una velocitat alta, eh?
Sí, penseu, sí, sens dubte. Penseu que una bicicleta pot ser 10 de passeig, sí, normal. 25 és quan fas esport fortament. Forma. Quan estàs
molt
posat, clar. I 30 és el màxim del cotxe, no?
Clar, exacte, 30 és el màxim del cotxe, que està fixada perquè en un atropellament és quan comencen les lesions greus, eh? O sigui, en 25, una mala caiguda, bueno, ja déu-n'hi-do, eh? Per tant, ja també missatge per a aquells que vulguin trucar, no?, al sistema, perquè hi ha de tot, per assolir velocitats més altes, doncs descarteu això, perquè ja tenim al mercat policial sistemes per mesurar la velocitat dels patinets. Nosaltres encara no el tenim al Prat. Bueno, estem també en debat intern per veure si podem assolir algun, rescatant d'alguna partida, perquè això té un component econòmic, té un component també de manteniment, i per tant encara no el tenim, però estem també en converses per veure si podem adquirir un.
Uh-huh. I per últim anem amb la pràctica. Per on poden anar els patinets? I també farem algunes preguntes concretes d'espais del Prat, on veiem que hi ha molta freqüència de pas de patinets. Quina és la normativa general de la ciutat?
Mai per voreres. Mai. O sigui, penseu que el patinet quan va per voreres està coexistint amb els vianants. Hi ha una diferència enorme de velocitats i posar en risc les persones. Per tant, els patinets, sempre que hi hagi carrils bicis, que de fet ja al terra ja estan pintats, la bici, sí, i el patinet, és bastant intuïtiu, sempre per aquest carril. I si anem a creuar un pas de vianants, si anem a la calçada, doncs fer-ho amb cua, reduir la velocitat, no deixar ser un vehicle, és que ja està considerat com un vehicle. Per tant, tota la reforma ha estat en aquest sentit. Hem d'anar sempre per la calçada, mai per la vorera.
Per exemple, a Verge de Montserrat, que és un espai, una via central de la ciutat, aquí no poden anar
calçada.
Per la part central.
Calçada. Han d'anar per la calçada, és un vehicle. I us avanço, tot això que estem informant i que és un període informatiu, policia local, a partir del mes següent, del mes de març, farem una campanya intensiva, eh? O sigui, la tolerància ja s'està esgotant, és a dir, les persones ja han de ser conscients de que porten un vehicle complicat. I per tant han d'assumir les normes, que ningú s'espanti, però farem controls intensius per que les persones al final compleixin les normes, igual que les compleixen els de turismes o no, i si no les compleixen, doncs aquí cadascú ja sap valorar quan està disposat a pagar. Fins i tot podem immobilitzar el vehicle, el BMP, si no està en regla. O sigui que aneu en compte, perquè és un tema seriós.
I es multarà.
Evidentment.
Altres espais, com per exemple l'Avinguda del Canal, a Ferran Puig, per on poden anar aquests vehicles?
Aquí, si les vies estan senyalitzades, com espai de compartit, podran anar, però han d'ajustar la velocitat també.
És clar, a dir, perquè aquí es comparteix en vianants.
Clar, però aquí s'ha... Quan es permet la coexistència de diferents vehicles amb vianants, el que s'ha de fer és ajustar la velocitat. No aquí anirà 25, al màxim. Uh-huh. Perquè penseu que hi ha portes de persones que viuen a dintre, negocis que surten i entren, i per tant hem d'assegurar-nos de que me l'ho comido. No hem d'anar aquí. Hem de reduir la velocitat, el que nosaltres diem, adaptar la velocitat a les circumstàncies de la via. Igual que si està plovent o fa vent, hem d'ajustar la velocitat als nostres vehicles també, turismes, motos. O sigui, el problema és que s'ha generat en algunes persones, en alguns usuaris de MVP, la conducta de que a tope per tot arreu, creuant, saltant, per voreres, i això és el que hem de reconduir. És a dir, és un vehicle que es fa un bon ús i per tant s'ha d'ajustar també la normativa.
Clar, és veritat que la gent jove no ha tingut potser accés a un curs formatiu i que en aquestes edats no tenen altres carnets de conduir, no? Quan ja condueixes un vehicle, un cotxe, després si agafes un patinet saps quines són les normes de circulació, si agafes una bicicleta o si vas caminant, no? Però clar, aquesta franja molt jove, a partir dels 16 anys, que encara no han tingut accés a aquest tipus de formacions, van provant una mica, no? I han anat en aquests anys fent el que sabien o volien.
Aquí hi ha una responsabilitat compartida. Nosaltres a les escoles anem, a totes les escoles, i van dos agents de policia i estan fent educació viària. Uh-huh. I també parlen de patinets. Fins i tot l'obra de teatre també parla del patinet. És a dir, nosaltres fem la nostra responsabilitat educativa, preventiva, no només reactiva, denunciant. Però hi ha una responsabilitat compartida. I que jo sàpiga, els menors no es poden comprar un patinet per els mateixos. Han d'anar acompanyats d'algú, i aquí ho deixo.
Clar, se'ls ha d'ensenyar...
Igual que tot, igual que el mòbil, igual que les pantalles... Uh-huh. Igual que tot.
Clar, això de portar el mòbil a la mà, per exemple, com veiem amb molts joves, o fins i tot sortir 4 o 5 que van en patinet, com xerrant, compartint aquell espai, i potser van fins i tot per la calçada, però clar, van amb una actitud que no és la de conduir.
Res de mòbils, res d'auriculars, escoltant música, un podcast, el que sigui, res de tot això, també és sancionable. Per tant, cura amb això, perquè són moltes les infraccions que es poden cometre, i missatge per als que porten BMP, tant si són majors com menors. Els que són menors, doncs els pares també haurien de recordar, a partir d'ara, vigila que això ho pagaràs amb la teva setmanada, o sigui, cuidado.
També, no?, estan exposats al final a perills, a accidents, i per tant han de tenir la responsabilitat, no?
A veure, que no hi ha un ànim recaptatori, i sempre ho diem, nosaltres no anem a recaptar, perquè no és una nostra feina, nosaltres anem a protegir a les persones, i aquest és un tema que ens preocupa a molts ajuntaments, a molts, des de fa molt de temps, i afortunadament hi ha algun canvi legislatiu que ens ajudarà a canviar la dinàmica, la filosofia d'aquest vehicle.
Doncs avui li hem volgut dedicar molta estona a aquest tema, perquè és veritat que veurem una campanya molt insistent a partir del mes de març. Rafael Pino, intendent en cap de la Policia Local del Prat, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, matí marcat per la boira a l'AP7, amb trams de visibilitat molt reduïda entre Riudellots de la Selva i Maçanet de la Selva, també entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès, i també entre Barberà del Vallès i Sant Cugat.